Doncs arriba el moment del cinema en una setmana més molt i molt marcada pels Oscars. Francesc Cànovas, què tal? Com estàs? Benvingut.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Com va?
Molt bé. Bé, bé, bé. Ja ha passat 3 dies de la gala dels Oscars i, si et sembla, fem un petit repàs dels premis.
Perfecte.
Vale? Ja que hem parlat d'algunes pel·lícules aquí de les que estan premiades. Doncs mira, doncs podríem dir que la gran triomfadora, o sorpresa, ningú s'ho pensava, ha estat Oppenheimer. Vull dir, està encantadíssim que la pel·lícula del Christopher Nolan s'enduria millor pel·lícula, millor director i millor actor principal. Per tant, s'han dut 7 premis, però d'aquests 7 premis, 3 són premis grossos, no són premis tècnics, que també, però vull dir, els premis importants s'han dut 3. Merescuts, jo crec que de les 10 pel·lícules que estaven a la terna final, és la millor pel·lícula, encara que a mi no és la que més em va agradar veient-la. O sigui, jo puc reconèixer que Oppenheimer és una gran pel·lícula, però de les que estaven nominades, la que a mi més em va fer disfrutar i millor m'ho vas passar veient una pel·lícula, que ja vaig dir-ho al seu moment, és Los que se queden. És una pel·lícula per mi meravellosa i que penso que amb el temps tindrà aquesta flaire de clàssic, aquesta pel·lícula. Actor principal, com deia abans, el Cillian Murphy, fent d'Oppenheimer. Actriu principal, millor Òscar, Emma Stone, penso que merescut per Pobres criatures, que Pobres criatures també s'han dut millor disseny de producció, merescudíssim, perquè els escenaris de la pel·lícula i els decorats són meravellosos. Vestuari, també merescut, i maquillatge. Aquí penso que no estic tan d'acord, perquè crec que el maquillatge de Maestro i el maquillatge, com no, de la Sociedad de la Nieve, tenien molt a dir, però Pobres criatures s'han dut aquest pack, diguéssim, de vestuari, maquillatge i disseny de producció, que penso que la pel·lícula visualment és una meravella i és merescut. No? Pel·li internacional, que abans es deia pel·li amb llengua no anglesa, ara es diu pel·li internacional, és La zona d'interès del Regne Unit, que és la que li ha pres el premi a la de Bayona, que era la meva favorita, i segueixo pensant que la de Bayona és millor pel·lícula i és més pel·lícula i més cinematogràfica que Zona d'interès, que sí que té un punt de partida molt interessant, aquí també vas dir-ho al seu moment, un punt de partida...
Era aquella del camp nazi, no? De viure una vida allunyada del que tenies al costat.
Efectivament, que estaven al costat del camp nazi d'Auschwitz, no sé si eren 20 metres, vivien ells, no? Doncs aquest punt de partida és molt interessant, és molt sorprenent, però jo, que em disculpi la pel·lícula, però passat una hora de pel·lícula ja està una mica tip, vull dir, perquè penso que és una idea que dona i és molt interessant, però per una pel·lícula quasi de 2 hores arriba un punt que, com deia abans, no té trama la pel·lícula, és una pel·lícula contemplativa que el que fa és narrar la vida d'aquell matrimoni i els seus fills a la casa al costat del camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, denúncia, molt bona pel·lícula, molt ben realitzada, però jo penso que la força cinematogràfica i la força dramàtica que tenia La Sociedad de la Nieve era millor, però bueno, no sóc acadèmic de Hollywood i no puc votar, no? Per tant, s'han endut...
Encara no, tot està per veure.
S'han endut millor pel·li internacional, millor guió, també podia ser discutible, és Anatomia d'una caïda, que està força bé la pel·lícula, però també va arribar a un punt que la vas trobar com molt plan a nivell de realització, era pla contra pla i molt de parlar, molt de parlar, molt de parlar, i poc cinematogràfic a nivell de planos i d'enquadres i de composicions, però bueno, millor guió, penso que sí que pot ser merescut. I millor guió adaptat és una pel·lícula que jo no he vist, que es diu American Fiction, que la tinc pendent i que està, crec que està a Amazon Prime, crec que està, que la vull veure. Després, com deia abans, fotografia i muntatge és per Oppenheimer, supermerescut els 2 premis, i un premi sorprenent també, però no tan sorprenent, és el so. El millor so és, altre cop, La zona d'interès, per tot aquell so que sentim i no veiem. Tot aquell rumor del camp de concentració al fons, els forns a tota màquina, els trets, crits de víctimes, crit d'alemany... O sigui, és un fo molt, un so molt, molt present, però el que fa posar so és que no veus realment, és un fora de camp espectacular, on sents el so, però no veus les imatges que produeixen aquest so. Aquest so és la barbàrie, és el camp, no? Per tant, jo pensava que també guanyaria el so, perquè és espectacular, d'Oppenheimer, però li han donat aquest so que potser és més senzill a nivell de posar dins de la pel·lícula, però sí que és molt efectiu i és espectacular com està tractat el so de la zona d'interès. I per últim, la pel·lícula d'animació tampoc ha pogut guanyar Robot Dreams i se l'han dut El Chico i la Garza del mestre Hayao Miyazaki, que, com deien, si aquest home es presenta en una pel·lícula, els altres que es retirin, sí, que retirin i ni participin, es pot dir, no? O sigui, no va haver sorpresa possible, no? I Pablo Berger pues, no va poder guanyar amb el seu Robot Dreams, que és una molt bona pel·lícula, també. I això seria el resum dels premis. De la gala no em preguntis, perquè no la vas veure en directe, he vist reportatges el dia següent, però ja fa molts anys que ja no em foto la currada de passar la nit veient els Oscars. Ho feia quan era més jove, però ja no hi trobo gaire sentit. I no la veig en directe, la gala. Ja fa bastants temps.
No passa res. Doncs el que sí que era important era comentar les pel·lis, perquè de moltes, jo crec que una enorme majoria n'hem parlat aquí, per tant, també estava bé saber com havien quedat, no?
De les 10 nominades, jo crec que he vist totes. O sigui, potser aquesta d'American Fiction, totes les havia vistes.
Molt bé.
I ara anem a la cartera actual, si et sembla, Issa.
Sí, anem a l'actualitat.
Doncs mira, parlarem de La Extorsión, parlarem de Vincent Debe Morir, una pel·lícula que rescato de Sitges que s'estrenarà i està molt bé. Los Pequeños Amores, i la recomanació és Dune 2.
Vinga, doncs anem amb La Extorsión.
¿Estás nervioso? No estés nervioso. Va a estar todo bien.
Buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian.
Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas.
Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Seiza.
¿Colaborando cómo? ¿A cambio de qué?
Soy director nacional de la Policía Aeroportuaria. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Con qué me encuentro?
¿Qué pasa si yo no quiero sacar esa valija?
¿Qué haces, Novak?
¿Tenés que parar?
¿Cómo paro, caro? Me estoy volviendo loco, de verdad.
Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder.
Me vine a reunir con mi amigo. Si no te llamo esta noche, nos vemos mañana en esa isla.
Bé, aquesta pel·lícula és la pel·li més taquillera argentina l'últim any, es diu La Extorsión, dirigida per Martino Zaizelis, i té l'actor principal, que és espectacular, que és el Guillermo Francella, que el podeu trobar a una sèrie a Disney que es diu El Encargado, que és una meravella, o sigui, heu de fer cas i veure aquesta sèrie, perquè és espectacular, El Encargado, a Disney. I llavors és el prota d'aquesta pel·lícula, Guillermo Francella, que és un pilot comercial d'avions veterà que va cometre una falta greu en el passat i aleshores ha de col·laborar sí o sí amb els serveis d'intel·ligència fent un treball, perquè si no aquest servei d'intel·ligència posarà a llum aquesta falta greu que va cometre anys enrere, no? I ell es veu involucrat a una red d'intrigues, de secrets, de persecucions que posen en risc la seva vida. Aleshores, és una pel·lícula, és un thriller pur i duro, és un thriller de suspens pur i duro, on mica en mica es van descobrint girs de guió i anem veient realment el que passa i allò en el que s'ha vist ficat aquest pilot veterà, que està a punt de jubilar-se, per altra part, i com ha d'intentar sobreviure, perquè si no fa el treball que li diuen que ha de fer, potser la seva vida corre perill, no? És una pel·lícula eficient, sobretot, molt ben feta, molt ben interpretada, perquè sempre que tenim pel·lícules d'Argentina o d'Uruguai, per exemple, són pel·lícules amb uns actors que transmeten molta veritat, o sigui, sempre t'es creus, o sigui, treballen molt bé, i com deia abans, Guillermo Francella és un crac, no? I aleshores és una pel·lícula, potser, poc original amb el plantejament del que tracta, perquè sí que és un thriller que potser ja hem vist moltes vegades, però que està ben portada i que et sorprèn i que, com deia abans, o sigui, t'entreté i és amena, i que té certs tocs d'humor. També té un punt d'humor negre dins de la narració de la pel·lícula. Per tant, l'extorsió pot estar bé.
Perfecte. Anem amb aquesta rescatada de Sitges que tant contingut ens dona després durant tot l'any també. Vincent deve morir.
Hola, Vincent. Siento llegar tarde.
No te preocupes. ¿Todo bien?
Sí, perdona, Elena no me ha dado tiempo a actualizar mis fotos de perfil.
Bueno, ¿te has peleado?
No, no, es que un chico de prácticas de mi empresa me golpeó con un portátil.
¿Lo dices en serio?
Sí, va en serio. Y luego nuestro contable comenzó a clavarme un bolígrafo, ¿sabes?
No sé por qué lo he hecho.
Vamos, no llores, señor. Vamos a intentar entenderlo juntos.
Sí. ¿Me tomas el pelo?
No, no, es verdad.
¿Pero lo hicieron sin razón?
Yo no me peleo. Me agreden.
Tú también debes evitar que te miren. Es un virus. La pregunta no es por qué, sino cuánto nos queda.
Quina desgràcia de vida.
És una pel·lícula que aquí el tràiler destila com cert humor,
sí.
I la veritat és que no, la veritat és que fa molta por la pel·lícula, por en el sentit que és una por realista d'una possible pandèmia, eh? O sigui, això és una herència, suposo, també del tema del Covid de fa 4 anys, ja fa 4 anys del Covid, 2020, sí. Com passa el temps? Doncs això és una herència d'aquest tipus de pel·lícules que veuen encara i s'inspiren de pandèmies estranyes, no? I aquesta és una pandèmia en la qual els éssers humans, sense saber per què, certs personatges, mirant-se als ulls durant uns segons, tenen un atac de ràbia i volen carregar-se el tio que estan mirant. Llavors, la pel·lícula comença amb un personatge que és un oficinista, que és el Vincent, no? Que comença a percebre que, sense tot ni solta, gent el vol agredir,
sí.
Però agredir durament, o sigui, amb un portàtil, amb un boli, li claven un boli a la mà, companys de feina, i ell no fa res, és un tio pacífic, o sigui, simplement mirar-lo i a l'altre ve per ell a carregar-se'l, diguéssim, no?
Fort.
La pel·lícula comença a patir aquestes agressions, total, que es tanca a casa, no entén res que li està passant, perquè ha sortit pel carrer i a la que pren contacte visual amb algú, aquest algú el vol agredir, per tant, s'acaba amagant. Comença a investigar i comença a veure que hi ha més gent víctima d'això. Comença a trobar gent més víctima d'això, que també són agredits, i comencen a descobrir que és com una pandèmia. O sigui, és com un virus, com una espècie com de zombis contagiats, que si et contagies, doncs et passa això. O sigui que una persona que està contagiada pren contacte visual amb una altra i en seguida va cap allà a carregar-se-la i a agredir-la en plan violentament, però en plan bèstia, no? Per tant, la pel·lícula planteja una epidèmia, un apocalipsi de l'humanitat, que és la gran lectura de la pel·lícula. La lectura només fa que parlar de l'autodestrucció del ser humà. O sigui, és una lectura sobre com el ser humà s'acaba autodestruint. En aquest sentit és una pandèmia, però poden ser guerres com les que tenim actualment, no?
Sí.
I és una pel·lícula demolidora perquè és molt crua, és molt visceral, que té un to tragicòmic, o sigui que hi ha moments de que lo surrealista que estàs veient i com està narrat et pot sentir o pot fer que treguis un somriure al teu rostre, però després no, després t'imagines si passés això, mare meva, no? Total, que França, com veiem al tràiler, doncs acaba sucumbint a una pandèmia, a una apocalipsi brutal,
de
on tot es para, de violència, un esclat espectacular, on les víctimes s'han de refugiar, no tindre contacte visual amb els que estan contagiats amb aquest virus. O sigui, és una pel·lícula de terror realista barrejada amb humor negre, amb una premissa molt original, una premissa que aconsegueix mantenir tota la pel·lícula. No sé, que comença una història així, ai, que original que és, i abans la pel·lícula s'acaba desunflant i no t'agrada. No, no, aquí tota la pel·lícula manté aquest to original i manté aquest to realista després es barreja amb aquest to apocalíptic, que és l'últim test de la pel·lícula, però que està molt bé, realment va agradar força, i no sé si ell va guanyar l'actor principal, premi d'actor principal a Sitges, no recordo bé, però ho fa superbé. L'actor que es diu Karim Leklov, és espectacular les cares que posa al·lucinat a l'inici de la pel·lícula quan la gent el vol agredir, no? sense saber per què. O sigui, és brutal. Pobre. Molt recomanable, i si la podeu veure no la perdeu, que ara s'acaba d'estrenar a cartellera, i es diu Vincent debe morir.
Anem amb la següent.
Los pequeños amores.
¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
¿Le has hecho vinagre?
No sabe nada.
Cuidado.
¿Cuánto te han pedido?
2000.
¿2000?
Mañana hablo con ellos.
Mamá, por favor, qué vergüenza.
Vergüenza les tenía que dar a ellos. 2000 euros por darle a la pistolita esa.
¿Sí?
Te llamas Tere, ¿no?
Teresa.
Ah, es que mi novia se llama igual. ¿Cuántos años tiene?
42.
La música es terrible, ¿no?
¿Has estado?
Teresa, antes se movía mucho.
Qué suerte.
He pensado que podíamos llamar a alguien.
¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir?
No, es que tengo un viaje. Hola, tú. Que tenía ahora un ratito por si puedes hablar.
Supongo que te da miedo esperar algo.
Y no esperar nada también.
Bé, aquesta pel·lícula de Celia Rico Clavellino, amb dos actrius fabuloses, Maria Vázquez i Adriana Azores. Pel·lícula petita, però pel·lícula gran, que parla de la família, de la maternitat i de la relació entre una filla i la seva mare. Una filla que ha de cuidar la seva mare, que ha tingut un accident domèstic, i ha de cuidar-la durant un estiu a una casa de camp, no? Perquè ella està impedida, no pot apenes moure's, llavors aquesta filla, que és la Maria Vázquez, va cuidar aquesta mare, que és l'Adriana Azores, no? I de seguida veus que elles no tenen molt bona relació. Quan una diu blanc, l'altra diu negre. Quan una diu negre, l'altra diu blanc. O sigui, sempre estan a la grenya i la mare sempre li porta la contrària a la filla, no? Aleshores, amb aquesta convivència d'estiu, amb aquest estiu tòrrid, mica en mica doncs, es van apropant. Bueno, és una pel·lícula naturalista, senzilla, real, honesta, amb bons diàlegs, molt bones actrius, on d'una relació mare i filla, la directora Celia Rico treu or i fa maco lo quotidià i aquesta estimació d'aquestes dues dones, no? Que per algun motiu, que suposo que al llarg de la pel·lícula descobrirem, estan a la grenya, o sigui, no tenen bona relació. I les circumstàncies fan que es retrobin aquest estiu calorós i mica en mica doncs, es vagin retrobant. I crec jo que finalment, quan acabi la pel·lícula, crec que s'acabaran retrobant i tornaran a tenir una relació més pacífica de la que teníem fins ara, no? La pel·lícula només parla d'això, d'aquestes dues dones, d'aquesta casa, aquest estiu, i hi ha subtrama, suposo, també, com d'un treballador que ve a pintar i altres coses que van apareixent al llarg de la pel·lícula, però el focus són elles dues i aquesta relació mare i filla, no?
Ja, que sí que són dues actrius que a mi m'agraden molt. Per tant, doncs ja són una mica de garantia. Anem amb Dune,
que és la rècord de la setmana total, de Denis Villeneuve.
Paul. Tranquilo. Estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
Son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
¡Carga!
Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
Me encantaría ser igual que tú.
Tal vez te enseñe el camino.
Thank you.
Encárgate del profeta.
Bé, Dune 2, la segona part de Dune, dirigida per Denis Villeneuve, amb un repartiment de luxe. Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Lea Seydoux, Charlotte Rampling. O sigui, és brutal el repartiment. És una pel·lícula espectacular, una pel·lícula d'aquelles epopèiques, èpiques, brutalíssima, amb un aparell visual enlluernant, o sigui, realment, o sigui, no saps on posar la mirada, perquè tot és espectacular a nivell d'imatge cinematogràfica. Són aquelles grans pel·lícules que feien abans al cinema clàssic de Hollywood, però ara amb efectes especials que encara millors. Són millors, o sigui, que són espectaculars, vull dir, tu creus? I llavors, quan et diuen que realment moltes seqüències no són deserts, sinó que estan recreades per efectes visuals, encara flipes més, no? A mi m'agrada moltíssim. Sí que és cert que dura 166 minuts, i a vegades, doncs, aquell metratge, si la pel·lícula no t'està agradant moltíssim, pots desconnectar. A mi, com que m'està agradant moltíssim, la vaig passar bé. O sigui, vas portar bé aquest metratge, no? Però he de dir que és molt densa. És una pel·lícula que parla de religió, de fanatisme religió, parla del poder, de les guerres de poder, la geopolítica, i tot això és una gran, com deia el programa anterior, és una gran metàfora de lo que és la política i les guerres i les civilitzacions actualment al món i com sempre han estat. Vull dir, Arrakis no deixa de ser una Àfrica explotada per l'Europa del segle XIX, no? Diferents països volent conquistar els tresors que tenia Àfrica, inclús Sud-amèrica, la conquesta espanyola, no? Per exemple. I això és el mateix. Arrakis té un tresor que és l'espècie i tothom vol controlar Arrakis perquè qui controli Arrakis i controli l'espècie controlarà la galàxia i l'univers, no? Llavors hi ha una guerra diferent entre els habitants natius d'allà, que són els Fremen, i la diferent gent que la vol conquistar, que són els Harkonnen i l'emperador, que està compinxat amb ells, no? Amb aquestes hi ha un personatge que és Paul Atreides, que és dels Atreides, que és supervivent de la primera part, que sembla ser el Messies. Els Fremen tenen una religió que està al sud del país, que ha estat tot el fundamentalisme religiós, on creuen l'arribada d'un Messies. I pot ser que aquest Messies sigui ell. I ell, al llarg de la pel·lícula, té visions de futur contínuament. I aquestes visions de futur l'aboquen o està abocat a una guerra santa. ¿Vale? Ja no m'ho diu tot, guerra santa, o les creuades de l'edat mitjana, potser, no? I finalment la pel·lícula sí que s'aboca a una tercera part, que serà aquesta Guerra Santa. Hem de recordar que aquestes dues pel·lícules de Denis Villeneuve és el primer volum de Dune. Dune originalment eren tres volums, es van fer més. ¿Vale? Llavors són tres volums i Denis Villeneuve, amb aquestes dues pel·lícules, només ha adaptat al primer volum. Primer de tots. Si imagineu, si la saga pot...
Queda recorregut, no?
Encara durar. Recordem que la Guerra de les Galàxies finalment van estar nou pel·lícules. Van estar nou pel·lícules i Lucas va començar als anys 70, 77, per l'episodi 4. Que jo pensava, episodi 4? Com que episodi 4? No en tenia allò, no? Si és la primera pel·lícula, per què posa episodi 4? Doncs mira, ja estava pensat al seu moment donat que eren nou pel·lícules i va començar per la quarta, diguéssim, no? Després als 2000 van arribar la 1 i 2, 3 i finalment a partir del 2008, 9, 10 van arribar les altres tres últimes, no? Doncs Dune pot ser que passi el mateix. És una saga inabastable. Clar. És molt més densa i molt més política i molt més seriosa que la Guerra de les Galàxies, encara que la Guerra de les Galàxies veu moltíssim de conceptes i de coses de Dune sense cap mena de dubtes, no?
Francesc,
em va agradar molt.
Quina nota li poses?
Li poso un 8 i mig.
Un 8 i mig. Déu-n'hi-do. Un 8 i
mig, russant el 9. Però vull dir, potser el metratge tan excessiu i lo densa que és, potser fa que cert públic no l'acabi de pair del tot bé. Però pels fans, si pels fans de Dune, és un 10.
Perfecte.
Pels fans de Dune i pels fans d'aquesta saga, és un 10. Per al públic general, podríem votar-la entre 8 i mig, 9.
Molt bé. Doncs recordeu que aquest cap de setmana la podeu gaudir al Cine Capri. Per tant, és l'oportunitat de veure aquesta gran pel·li, com ens diuen en Francesc. I ja t'acomiadem fins la propera setmana, Francesc.
Molt bé.
Que vagi molt
bé. Ens sentim la setmana que ve.
Molt bon dia.